Radio Estel.
Plusvàlua, un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials, amb el suport de l'Agència Catalana de Consum.
Avui és un dia especial. Avui havíem de tenir amb nosaltres el senyor Eduard Berenguer, catedràtic d'Economia de la Universitat de Barcelona, admirat amic i col·laborador de Plusvàlua de Ràdio Estel. Lamentablement, el senyor Eduard Berenguer ens va deixar el passat 12 de febrer. Avui, a Plusvàlua, volem retre-li homenatge.
La Guerra Freda, el Pla Marshall, el naixement dels programes socials de salut i pobresa americans, el naixement de la Seguretat Social Espanyola, el final de Bretton Woods, el Club de Roma, la crisi del petroli, la teoria dels preus de Milton Friedman, la primera conferència mundial sobre el clima, el nostre primer Macintosh, la teoria de l'alliberació, la reunificació alemanya, el naixement d'Internet, el Tractat de la Unió Europea, la bombolla.com, la comptabilitat generacional de Kolikov, la formulació de la tercera via d'Anthony Giddens, l'aprovació del protocol de Kyoto, la cotització de l'euro, la caiguda de Lehman Brothers, la revolució àrab, el crash del 2009 i els actuals desequilibris a l'Europa del Sud. Totes aquestes coses van succeir al llarg de la vida de l'Eduard, als seus 64 anys. El teu front du la llum de l'albada. Des de fa uns quants anys reflexionava i analitzava tots aquests esdeveniments especials, els batecs de la realitat econòmica i social del nostre país. El currículum del doctor Eduard Berenguer Comas és el d'un excel·lent i reconegut professor de la Universitat de Barcelona. Nat a Palma de Mallorca el 1947, es llicencià i posteriorment es doctorà en Ciències Econòmiques a la Universitat de Barcelona. Va ser professor titular del Departament de Teoria Econòmica. Obtingué primer una càtedra en fonaments de l'anàlisi econòmica extremadura i posteriorment el 1991 guanyà la càtedra en fonaments d'anàlisi econòmica a la Universitat de Barcelona. La ciència econòmica romandrà les primeres aplicacions fetes per al doctor Berenguer de la comptabilitat generacional a Espanya i Europa per a l'anàlisi de la sostenibilitat de l'estat del benestar. Especialitzat en macroeconomia, ens deixa treballs de recerca i publicacions científiques en l'àmbit de l'economia de la salut, l'economia pública i les finances. Més conegut per ser un articulista habitual de La Vanguardia i col·laborador en mitjans de comunicació com Catalunya Ràdio i Ràdio Estel, però també molt conegut per els seus interessants articles sobre la crisi econòmica el 2008 a la revista Dinero, que van ser del tot premonitoris. Va participar també en jornades dedicades a l'anàlisi i a l'aplicabilitat de l'economia social de mercat als problemes econòmics i socials d'avui. Catedràtic de Teoria Econòmica, investigador del Centre d'Anàlisi Econòmica, membre de la Societat Catalana d'Economia, director del Departament de Teoria Econòmica, director de la revista acadèmica Quadernos d'Economia, membre independent del Comitè de Govern d'Unió Democràtica de Catalunya, però per sobre de tot, un amic dels seus amics i un professor que deixarà en el seu mestratge veu per als propers anys.
Xavier Melo, doctor en Economia.
Si vols dir la teva, connecta't al Facebook del programa a facebook.com/plusvalua, al nostre blog plusvalua.cat, per mail a participa@plusvalua.cat o truca'ns al telèfon del directe 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Volem saber la teva opinió.
La política fiscal és la política que segueix el sector públic respecte de les seves decisions sobre despesa, impostos i sobre l'endeutament. Aquesta política té com a objectiu facilitar i incentivar el bon acompliment de l'economia nacional per aconseguir nivells acceptables o excel·lents de creixement, inflació i atur, entre altres variables. Igualment, busca evitar fluctuacions en l'economia.
Avui ens trobem, malauradament no amb el senyor Eduard Paranguer, però amb un bon amic seu, el senyor Joan Hortalà i Arau, economista, advocat, professor polític i actual president de la Borsa de Barcelona. Benvingut a Plusvàlua de Ràdio Estel i Ràdio Principal.
Moltes gràcies.
Senyor Hortalà, unes primeres paraules, m'imagino, de recordatori
Bueno, Eduard Paranguer va ser un alumne meu des dels anys 60, primer com a alumne de la facultat, jo ja era catedràtic en aquells moments, posteriorment va entrar al departament com a professor, va estar treballant doncs, amb molta eficàcia i al seu moment doncs, va presentar una tesi doctoral que jo vaig dirigir, va tenir una qualificació òptima, màxima, va continuar perseverant amb els seus estudis d'economia. En un moment determinat va accedir a la càtedra, no hi havia llocs a Barcelona i se'n va anar a Extremadura. Després va tornar al seu moment a la facultat i, òbviament, va ser doncs, un catedràtic rellevant dins del meu departament. Independentment d'això, jo li tenia un efecte molt especial. Era una persona doncs, molt aplicada, molt rigorosa, molt posada amb els seus estudis, va escriure molt, malgrat que va publicar poc, perquè era molt autoexigent. Jo guardo de l'Eduard doncs, una quantitat important de treballs, molt remarcables alguns d'ells, però que sempre li faltava aquell mica més perquè es poguessin publicar i donar-li a la seva recerca doncs, una volada que ultrapassés els límits convencionals del que en cada moment s'estava fent en l'àmbit de la ciència econòmica. Una gran persona, molt humil, molt reservat, en fi, amb una família, la seva dona també economista, amb una criatura que va adoptar, que ara té 14 anys, i per tant no deixa de ser, doncs, en el context d'aquesta mort sobtada, doncs un drama important, tant per la seva família com per la formació d'aquest infant, i que, bueno, en un context més professional va estar relacionat amb mi, en temes financers. Era conseller de redacció de la revista Quadernos d'Economia, que és una revista que editem conjuntament la Facultat d'Econòmiques i la de la Universitat de Barcelona i el Departament també de Teoria Econòmica de la Universitat Autònoma de Madrid, amb dependència del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Un conseller doncs, molt aplicat, molt amatent, molt treballador i que ha ajudat a consolidar el prestigi d'aquesta revista. Ha estat un home també vinculat en temes jo crec d'una certa notorietat, ja s'ha dit abans amb un breu que he escoltat. Va treballar molt els temes de pensions i de seguretat social i d'envelliment. Va contribuir amb uns articles prou remarcables sobre el que es coneix com comptabilitat generacional. I després va tenir una devoció aquests últims anys molt intensa i molt encertada en temes financers. L'Eduard Berenguer era un dels membres de la Comissió Nacional de l'IBEX, és a dir, una comissió que reuneixem molt sovint, però que cada 6 mesos decideixen quines són les companyies cotitzades que han de formar part de l'IBEX 35, conjuntament amb altres professors i especialistes en finances de gran categoria. Ell era un dels membres destacats, era el ponent d'aquesta comissió. Era conseller d'empreses en aquests últims temps del sector financer i era una persona, com dic, doncs, molt aplicada, molt rigorosa, molt honesta amb els seus plantejaments, que pretenia que la seva funció a aquesta vida substantivament era la de ser professor i, malgrat determinades ofertes que havia tingut, al marge de les de pura col·laboració en el món professional, ofertes de participació política, doncs les havia rebutjat per esmerçar els seus esforços i la seva capacitat a la recerca i sobretot a l'ensenyament, on professava en diferents dins de la teoria econòmica, en diferents especialitzacions, però d'una manera predominant aquests darrers temps en l'àmbit de la macroeconomia.
Avui hem tingut l'ocasió de parlar amb alguns dels seus alumnes que estaven cursant un curs aquest any amb ell, amb el senyor Eduard Berenguer, i ens explicaven que el senyor Berenguer arribava a classe sense punts i que ho tenia tot al cap i començava amb una gran fórmula i d'aquí ho derivava tot i ho explicava tot, no? I els alumnes quedaven absolutament anonadats amb la seva capacitat de
retendre. Sí, efectivament, era un home de molta lectura, molta reflexió personal. A vegades no hi havia originalitat amb els seus plantejaments, però en canvi hi havia una síntesi molt aconseguida i al mateix temps molt entenedora de qüestions que sovint els economistes, no sé per què, però tendim a explicar-los d'una manera tan complicada que ningú més els entén, llevat d'aquell que els ha fet.
Sí, sí, i llavors ho baixava a la realitat i ho feia més.
I ho feia molt entenedor.
I entenedor.
Era un professor... Escrivia millor que parlava. Escrivia millor que parlava. Però la seva capacitat de síntesi i de resum de determinades posicions doctrinals complexes era realment encomiable, perquè arribava a tal punt que qüestions que d'entrada podien semblar complicades i a vegades irrellevants, ell els feia fàcils i transformava la irrellevància en plantejaments d'utilitat pràctica per l'enteniment i la gestió quotidiana de l'economia.
Som a Plusvàlua de Ràdio Estel, comentant l'actualitat econòmica i avui, sobretot, fent un petit homenatge al senyor Eduard Berenguer, que havia estat amb nosaltres i que fa més de 10 dies que ha traspassat. Estem amb el senyor Joan Hortalà, president de la Borsa de Barcelona. Un dels temes que tractava dintre del seu marc de l'economia el senyor Berenguer era la fiscalitat. Era un dels temes que més havia centrat el seu estudi o recerca.
No és que un dels temes que més hagués centrat la seva intencionalitat investigadora, però era un tema que li preocupava, sobretot en els moments que ara vivim, on les qüestions de deute i de dèficit i d'ordenament pressupostari són molt remarcables. El que passa que en aquests darrers temps, doncs, amb això i amb altres qüestions lligades amb seguretat social, doncs, i en temes estrictament financers, com era l'ordenació i el capteniment de tot allò que feia referència als productes estructurats, doncs s'hi havia dedicat amb certa afició. I ara, bé, aquests últims dies, doncs, en el si del departament, Doncs estàvem justament amb l'Eduard, el mateix dia que li va agafar el derrame cerebral, estàvem parlant al dematí de qüestions de tipus fiscal connectades amb com es podia fer per buscar una entesa entre ingressos i despeses per intentar aconseguir una solució pressupostària perquè el dèficit, si pogués, amb la mesura del possible, doncs apropar-se als requeriments que exigeix la Unió Europea pel que fa a les comptes públiques de l'Estat espanyol.
I han pogut arribar algun...
Home, escolti'm, l'economia no és una ciència exacta. I de propostes en tenim moltes. I en aquest sentit era una cosa que tant ell com jo, i en aquest cas potser jo més enfàticament, creia que l'equilibri pressupostari, tal com estan ara les coses, passava no tant per augmentar els impostos com per reduir la despesa. Però que qualsevol increment d'impostos no anés a finançar despesa improductiva, sinó que anés a finançar justament despesa productiva. Perquè tal com ara està la situació, és veritat que hem d'arribar a una situació d'equilibri. Perquè bé, la disbauxa d'aquests últims anys està provocant, i està provocant i ha provocat, doncs uns desequilibris molt importants amb els comptes públics. Però també hem de procurar generar creixement, perquè si no generem creixement no solventarem els temes més problemàtics que en aquests moments caracteritzen la situació greu que viu l'economia espanyola i, en definitiva, també l'economia europea, que és la manca d'ocupació i, en definitiva, l'existència d'altes taxes de desocupació de gent que no té feina.
A Espanya, per alleujar les finances autonòmiques i avançant l'objectiu de reduir el dèficit públic, s'ha creat el Consell de Política Fiscal i Financera, a través del qual s'han emprès mesures com la retallada dels sous públics, l'augment de l'IVA i l'IRPF o la recent reforma laboral. El govern de Rajoy va aprovar el passat mes de gener el projecte de llei d'estabilitat pressupostària que controla el dèficit de les administracions públiques. L'executiu espanyol vol transmetre a Europa i als mercats una imatge de responsabilitat i control de les finances i la sensació que des del primer dia Espanya fa els deures que imposa Alemanya. Mentrestant, Estats Units han intentat establir una estratègia fiscal que asseguri la sostenibilitat del deute públic. L'aposta pel creixement escenifica una estratègia ben diferent al paradigma d'austeritat imperant a Europa. Mentre Amèrica es busca utilitzar el deute per articular una política expansiva amb què tornar a la tònica del creixement, el qual permetria pagar els interessos futurs del deute, a Europa l'estratègia és la contrària, reduir el dèficit i controlar el deute, perquè l'economia, un cop lliure de càrregues, pugui tornar a créixer.
Som amb el senyor Joan Hortalà, actual president de la Bolsa de Barcelona i economista. Senyor Hortalà, aquest punt d'equilibri sembla que sigui la clau, aquest punt que deia, el punt d'equilibri entre reduir o restringir i al mateix temps promoure el creixement.
S'ha de fer tot, s'ha de fer tot. Per un costat s'han de reduir despeses i per l'altre costat s'han d'intentar incrementar els ingressos. Incrementar, la manera més fàcil d'incrementar els interessos és apujant, òbviament, els impostos. Però també es poden incrementar els ingressos sense apujar els impostos si un país té una realitat de creixement econòmic. Els americans què fan? Els americans han agafat d'entrada, doncs, com es diu en castellà, allò, el toro por los cuernos, d'una manera molt més decidida que s'ha fet a Europa. Per raons òbvies. Els Estats Units d'Amèrica és un país, amb molts estats, però un país amb una política monetària i fiscal unificada, i Europa és un conjunt de països amb un pacte d'unió en els quals la política monetària, efectivament, està unificada, però la política fiscal depèn de cada estat. Llavors, els temes són diferents. D'altra banda, com a conseqüència d'aquesta disparitat, s'observa que els Estats Units tenen una maquineta que li van donant voltes, i aquesta maqueta els hi va donant diners, que són els dòlars. Moneda, d'altra banda, d'acceptació universal. Els europeus també tenim una maquineta, però la tenim molt restringida.
No la podem fer funcionar amb la mateixa llibertat que la fan funcionar els americans. Aquesta maquineta ens dona $9, 9 euros, que també tenen acceptació universal, una mica menys, però la tenen. I què és el que passa? Doncs que nosaltres no tenim aquesta llibertat de fer moure la maquineta perquè el Banc Central Europeu té com a prescripció estatutària vetllar per l'estabilitat dels preus. I en teoria econòmica i en economia en general se sap que l'evolució dels preus està directament relacionada amb la quantitat de moneda en circulació, de tal manera que si hi ha molta moneda en circulació, els preus pugen i, per tant, hi ha inflació, i això pot ocasionar problemes. Jo crec que en aquests moments els problemes d'inflació són mínims, no ens haurien de preocupar. Amb els americans no els hi preocupen. Potser d'aquí a poc temps els hi preocuparan. Ja faran, i si ho féssim nosaltres ja faríem, polítiques de contenció de l'increment dels preus, de la inflació. Però avui per avui el problema no és l'inflació. Avui per avui el problema és la contracció de l'economia i el patiment que aquesta contracció suposa sobre les famílies amb la mesura que està augmentant sistemàticament i d'una manera molt contundent els nivells de desocupació, és a dir, l'atur.
Senyor Ordalà, aleshores, com a resum, com veu la política que està establint el govern espanyol?
Bé, jo veig que el govern actual del PP no ha presentat un programa global d'entrada i pot donar la sensació de que està fent, com feien els d'abans, doncs una sèrie de mesures més o menys improvisades. Però jo crec que no. A mesura que han anat passant els dies, es nota que tenen un programa que no han fet públic, sembla que tenen un programa global que no han fet públic i que el van descapdallant de mica en mica. I les coses que fan, home, si em corresponguessin a mi i segurament a altres economistes d'expressions doctrinals diferents, potser no els faríem igual. Però quelcom del que fan, segur que ho faríem. Per tant, en termes generals, s'ha de veure què és el que passa, però fins ara el que han fet sobre control de la despesa, és a dir, les lleis d'estabilització pressupostària, doncs, tal com estan les coses, si li donen configuració cíclica, que cosa que encara no han fet, si li donen configuració cíclica, jo crec que això està bé. El tema de la reforma financera l'estan abordant amb molts problemes, però bueno, hi ha en aquests moments unes directrius, millors o pitjors, però hi ha directrius, cosa que abans no hi eren. I l'altre tema, que és el de la reforma laboral, jo crec que, tal com està el panorama, és una reforma que obre joc, que, òbviament, tindrà moltes crítiques, que fins i tot podien donar unes passes més de les que han donat, atesa la conflictivitat que està generant. Tant per tant, conflictivitat per conflictivitat, doncs, més, més contundència. Però no hi ha, des d'un punt de vista estrictament allò analític, en termes econòmics, deixo de banda les matisacions socials i polítiques, en termes economicistes, el plantejament a mi no em sembla, ni molt menys, sinó tot el contrari, no em sembla desencaminat.
A Europa, un dels temes d'actualitat econòmica dels últims mesos és la implantació de l'anomenada taxa Tobin. Es denomina així a la proposta d'un gravamen sobre les transaccions financeres internacionals, una mena d'impost o comissió afegida sobre tot moviment, bé de compra-venda de bons o de contractes sobre derivats financers. Deixant de banda la seva eficàcia, una de les crítiques més recurrents a aquest tipus d'impostos és que, en realitat, seria difícil dur-los a la pràctica, ja que les grans corporacions farien l'impossible per trobar fórmules fiscals que els ajudessin a esquivar-les, com, per exemple, tancar els seus acords en llocs més segurs com els paradisos fiscals. França ha sigut el primer país en aprovar l'aplicació d'aquesta taxa, mentre que països com Anglaterra es neguen en rotund a implantar-la, a no ser que sigui una aplicació a nivell mundial.
I'm
Avui tenim amb nosaltres el senyor Joan Hortalà, economista i president de la Bolsa de Barcelona. Però també tenim una taula de tertúlia del més repleta i interessant. Tenim amb nosaltres la senyora Carme Borbonès, presidenta de Càritas Catalunya. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
També tenim amb nosaltres el senyor Pere Guinjoan, economista. Bona tarda.
Bona tarda.
Guinjoan. I també el senyor Xavier Melo, doctor en economia i autor també de la introducció del programa Plusvàlua d'avui. Bona tarda.
Bona tarda.
Com no cabia un altre, senyor Hortalà, volíem parlar sobre el tema de la reforma financera i també del que està sobre la taula i no se sap encara si s'aplicarà, si no s'aplicarà, i es va discutint des de fa tant de temps, com és la tassa Tobin. Ho poso ja sobre la taula perquè, si pot, vostè ens orienti.
Escolti, la tassa Tobin, tal com la va presentar el professor Tobin, no té res a veure amb el que s'està parlant ara. Però bé, què s'està parlant ara? Doncs de posar un impost, una taxa, un recàrrec, sobre les transaccions financeres. I això, doncs, està molt bé. Si es vol posar un recàrrec sobre les transaccions financeres, què succeirà? Doncs que si les transaccions esdevenen encarides, n'hi hauran menys. Però això no aminorarà l'especulació. I aquest recàrrec, perquè tingui eficàcia, l'ha de posar tothom. Perquè si uns els posen i altres no, França el posa i Anglaterra no, què succeirà? Que les transaccions financeres es faran a Anglaterra i no es faran a França. Per tant, aquest és un tema complex. Tobin ho va plantejar des d'un punt de vista teòric, amb un article molt interessant, ja fa més de 20 anys, i que, home, tenia en aquells moments, doncs, la gràcia de dir que els moviments internacionals de capital, no necessàriament les transaccions financeres, però sí els moviments internacionals, havien d'estar, per dir-ho així, regulats. I una manera de fer-ho era a través d'una taxa. Avui hi ha altres mecanismes de regulació, fora de l'estrictament taxa o recàrrec que se li atribueix el nom de Tobin. Per tant, jo en sentit estricte no en soc partidari, llevat que sigui una normativa d'àmbit universal, la qual cosa, com que no pot ser, doncs no té aplicabilitat ni, al meu entendre, utilitat. Gravarà aquells països que la puguin aplicar, amb independència de la demagògia que això suposi, i deixarà, doncs, en llibertat d'actuació aquells altres que no l'apliquin. Amb un afegitó, el producte de la tassa Tobin, a què s'aplicarà? S'aplicarà a qüestions d'estat de benestar? S'aplicarà a subvenir els dèficits que puguin incórrer les administracions públiques? Escolti, això s'ha de fer més seny. Les manifestacions sobre aquest particular que darrerament ha fet el senyor Sarkozy són interessants políticament, però, al meu entendre, molt poc conseqüents, per no dir absolutament inconseqüents, en termes econòmics.
Senyora Carme Borbonès, presidenta de Càritas Catalunya, vostè que ho veu des d'un altre vessant, molt més social, podríem dir. Com veu aquestes propostes que sorgeixen o que es reprenen ara?
A veure, aquesta realitat que afecta a moltes persones que això estan ara passant molt malament i que no veiem una sortida a curt termini, tota aquella cosa que pressuposi algun canvi o la introducció de noves o regles del joc o de noves decisions que permetin minorar els efectes que la crisi econòmica està afectant a tanta gent, doncs miri, sempre hi ha una mica d'esperança, però també li he de dir que no es pensi que en tenim massa.
Escolta, una cosa. Ara imagini's que el govern espanyol posa una taxa sobre totes les transaccions financeres. És a dir, aquells senyors que compren unes accions de Telefònica paguen un recàrrec. Els que les venen paguen també un recàrrec. Aquells senyors que posen uns diners en la compra de deute de la Generalitat paguen un recàrrec. Aquest recàrrec el cobra el govern. De què en fa aquest recàrrec el govern? Vostè creu que el govern, en la situació de dèficit que ara està i de penúria amb deute, aquest recàrrec revertirà en benefici social? Bueno, jo crec que això és una pura quimera. I, a més, què passa? Que si cada vegada que algú ha de comprar un títol de deute a la Generalitat ha de tenir un recàrrec addicional, preferirà comprar un títol o un títol de deute de l'estat espanyol, si és que l'estat espanyol no té recàrrec. Per tant, això és un tema que està molt bé per parlar-ne i per dir-ho, i que té la seva, vull dir, discussió argumental, però en termes estrictament especialitzats, en termes economicistes, o es fa ben fet, o, escolti'm, no deixa de ser, no ho dic per vostè ni molt menys, tot el contrari, perquè ja entenc vostè el que vol dir, perquè vostè el que diu, tant de bo de totes les operacions que hi haguessin, hi hagués un flux de diners que pogués anar a subvenir aquella gent que ho necessiten, i això em sembla molt bé. Però, esclar, la taxa Tobin no es pot, tal com ara està concebuda, no es pot entendre, al meu entendre, com una mena de mecanisme de beneficència, perquè no ho serà. Serà un impost addicional, uns ingressos addicionals que tindran els governs, i que potser sí algú l'aplicarà per raons lligades a l'estat del benestar, però que segurament que la immensa majoria l'aplicaran per subvenir les seves despeses corrents i les seves necessitats que avui tenen. En el ben entès que aquests governs que apliquen aquesta taxa, a mig termini, quedaran excluïts del mercat perquè aquells altres governs que no els apliquin tindran molta més activitat i moltes més transaccions.
Dos temes importants, un és l'equitat i la universalitat de l'aplicació, que seria un tema important a discutir. L'altre tema que m'agradaria que el senyor Guinjoan, el senyor Melo, que no han intervingut, comentessin, és que si bé sí que és, una mica sembla que la sensació o el propòsit d'aplicació d'aquesta tasca o de retorn d'aquesta tasca és dir, bé, si algú ha de jugar, que com a mínim pagui un preu per fer-ho. O aquesta sembla a vegades que sigui la ideologia que hi ha darrere d'aquesta proposta. Com ho veuen vostès?
Jo voldria introduir el tema que aquí diguem-ne, l'únic govern europeu que de forma molt categòrica està oposat a aquesta taxa és el govern anglès. Em corregiran si vaig errat. El Regne Unit és l'únic país on hi ha encara l'impost, en diuen stamp duty, no? És a dir, impost sobre actes jurídics documentats. Les transaccions de la borsa de valors a la menuda paguen, diguem-ne, un impost, diguem, un petit impost, que, de fet, diguem-ne, només s'aplica a les transaccions fetes de particulars, no per intermediaris professionals, ni per fons d'inversió, ni per bancs, ni per societats de valors. En termes col·loquials, diguem-ne, no? És un impost del barandillero de la borsa.
No el tenim nosaltres.
No, aquí a la borsa, sí, també el doctor de la...
Un recàrrec que justament els cobra la borsa.
Abans hi havia hagut els vendis aquells de quan hi havien els agents, que també era un impost de timbre, diguem-ne. No?
Era un impost de timbre, sí, sí. Era una taxa sobre de timbre, perquè tenies el vendí era la justificació de que els títols els tenies amb la teva propietat.
I això exigia un paper que...
Un paper, i aquest tenia un timbre.
Que, diguem-ne, l'equivalent del stamp duty aquest...
Stamp vol dir timbre.
Exacte, no?
Stamp és la traducció de timbre.
I aquests impostos van per l'Estat i es distribueixen segons la seva consideració o necessitat.
Aquí hi ha les dues consideracions, no? És dir, a veure, a mi em sembla evident que venim d'una època d'especulació, diguem-ne, exorbitada. Ara, clar, què és especulació bona i què és especulació exorbitada, és molt difícil. I és veritat que si, diguem-ne, que s'introdueixes taxes sobre això d'aquí, és veritat que restaràs liquiditat als mercats. No? Això em sembla evident. On està el punt, diguem-ne, de... Això jo no li sabria dir.
Senyor Melo.
Bueno, jo ho veig més simple. Jo crec que si Europa no es posa d'acord amb res, perquè no s'hi ha posat mai, ni en política exterior ni en unió fiscal, dubto que s'hi posi amb això, sincerament. No crec que s'arribi a practicar.
El tema que ha sortit ara de l'especulació és un tema curiós, no?
Sí.
Perquè l'especulació, sistemàticament i a més secularment, s'associa a l'activitat financera. Escolta'm, l'especulació, agradi o desagradi, rau amb la pròpia essència del sistema capitalista. Uh-huh. El senyor que ven patates especula. Per què? Doncs perquè compra les patates al pagès i, si pot, els ven al mercat a un preu més alt. Eh? Per què? Per guanyar-se la vida. Escolti'm, i com deia l'Adam Smith, en fer això fa un servei social, perquè si no cada família hauria d'anar a comprar patates al poble amb un pagès. Per tant, hi ha una mà invisible que fa que cadascú, buscant el seu interès personal, també acompleixi una finalitat social. El que passa que tot ha de tenir un nivell, perquè, miri, tothom entén que el botiguer que compra patates a un preu i els ven a un altre, doncs té una, diguéssim, activitat legítima. En canvi, la gent diu, home, aquest tio que ha comprat unes accions a borsa avui a 4 duros i demà els ven a 5 duros, aquest tio és un especulador. No, fa un altre tipus de negoci. Com podem intentar que això tingui una repercussió, diguéssim, no economicista, però sí social? Doncs, escolti'm, busquem un sistema retributiu, un sistema d'impostos que reassigni algunes... Però no condemnem per condemnar l'especulació, perquè el que és especulatiu és l'essència del mateix sistema. El capitalisme, entre altres coses, es basa, escolti'm, en dos principis bàsics, que fins ara s'ha demostrat que els altres sistemes econòmics que no tenien aquests dos principis o aquestes dues característiques han fracassat. I quins són aquests principis? D'una banda, la propietat privada, i de l'altra banda, l'afany de lucre.
El que sí que és veritat és que si la borsa va néixer per alguna cosa, és per posar d'alguna manera en contacte persones que necessitaven un capital per créixer i persones que estaven disposades a invertir per fer-ho. Per tant, aquesta funció pública és positiva i és necessària. De totes maneres, a mi m'agradaria posar en dubte si la borsa d'avui o dels darrers anys que hem viscut és exactament això, o s'ha desvirtuat en algunes circumstàncies, en algunes pràctiques.
Escolti'm, el sistema financer, miri, a la vida hi ha una gent que estalvia, que els economistes diguem que són les famílies, i una gent que inverteix, que els economistes diguem que són les empreses. Quan una empresa necessita més recursos que els propis, ha d'acudir a algun lloc a buscar-los. I quan un estalviador, pel sacrifici d'ajornar el seu consum actual a favor del futur, té uns fons a la seva disposició, li agrada que li donguin una rendibilitat. Què fa el sistema financer? Vincula l'estalvi a la inversió. Aquells que estalvien posen el seu estalvi en dipòsits a la banca, és a dir, al mercat de crèdit, o els posen comprant actius financers al mercat de capitals. I les empreses, que necessiten diners per portar a terme els seus projectes d'inversió més enllà dels seus recursos propis, què fan? Van al mercat de crèdit, a la banca, a demanar recursos, o van al mercat de capitals, si estan en disposició de fer-ho, també a demanar recursos. En la qual cosa, això provoca, és a dir, el sistema financer el que provoca és que hi hagi eficiència, que no hi hagi malbaratament de recursos, que l'estalvi serveixi per la inversió i que la inversió es nodreixi de l'estalvi. A partir d'aquí, què pot succeir? Que com a conseqüència d'aquest joc, doncs, hi hagin diferencials molt substantius perquè els mercats financers pugen, perquè el que avui compres a un preu demà ho vens al doble, o perquè la casa que fas avui o el sòl que has comprat ahir demà passat a pagar el triple, com ha passat almenys des de la segona meitat dels anys 90 fins gairebé 2007, doncs, bueno, això és un tema que forma part d'aquesta dinàmica, que és una dinàmica perversa. És a dir, escolti'm, per què a partir del 98-99 fins al 2006-2007 la banca donava els crèdits que donava? Sense, amb poques garanties, amb molta facilitat. Bé, la gent s'aprofitava d'això, però també la banca. Avui ja s'ha discutit molt això, els responsables d'aquesta desfeta són aquells que han tingut els crèdits, però els que els van donar amb alegria també se'ls hauria de dir alguna cosa. I això, cada vegada hi ha més veus que demanen, ahir justament el ministre d'Economia, el Guindos, doncs intentava reconduir amb voluntat, perquè no amb legalitat, aquest tema. És veritat que la banca es va excedir i que els particulars es van aprofitar. La culpa està compartida. Per tant, el que no és just és que només paguin les culpes als particulars. La banca també ha de pagar. No la banca, no els bancs, els banquers, que és molt diferent.
Ara farem un petit espai de descans, res, uns segons, i seguim aquí, a Plusvàlua de Ràdio Estel, parlant sobre la banca, l'estat financer i tantes altres coses que ens preocupen en l'economia actual.
Vols saber el perquè de l'actualitat econòmica? Et preocupa el futur? Plusvàlua, un programa d'anàlisi sobre l'economia en clau de valors. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb el suport de l'Agència Catalana de Consum. facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot.
La crisi colpeja amb força i l'atur fa estralls. A la porta de Càritas truquen cada dia persones que demanen feina, orientació i ajuda. Càritas promou la formació per millorar les possibilitats laborals dels col·lectius amb més dificultats. Té pisos d'acollida per a persones sense recursos. Càritas també ajuda a cobrir necessitats bàsiques i treballa per a prevenir l'exclusió social. Per això, ara més que mai, a Càritas ens cal la teva ajuda. T'informarem al 93 344 6900 i al web www.caritasbsn.org. Tu ens pots ajudar.
L'atur destrueix persones, famílies, empreses i iniciatives, però tots junts podem ajudar a frenar-lo. Suma't a la lluita contra l'atur i signa abans del 29 de febrer la iniciativa legislativa popular Aturem l'atur. Amb més de 50.000 adhesions, la proposta es debatrà al Parlament. Volem que tots els departaments de la Generalitat tinguin com a prioritat número 1 la creació de llocs de treball. Més informació al 629-89-1545, a aturemlatur.cat i a aturemlatur@gmail.com. Plusvàlua, un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials, amb el suport de l'Agència Catalana de Consum.
Seguim aquí a Plusvàlua, de Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb una taula d'honor. Avui tenim amb nosaltres el senyor Joan Hortalà, economista, advocat, professor polític i actual president de la Bolsa de Barcelona. Tenim també amb nosaltres la senyora Carme Borbonès, presidenta de Càritas Catalunya, el senyor Pere Guinjoan, economista, i el senyor Xavier Melo, doctor en economia. Hem deixat la tertúlia en un punt culminant, on parlàvem doncs de tant de l'especulació, si és positiva, negativa, i del paper de la borsa, com parlava el senyor Hortalà, del paper real tant de la banca com dels particulars en la crisi actual. Tot això, si una cosa ha fet és portar-nos a una crisi, no només una crisi financera, sinó també de valors i de conceptes. El senyor Pere Guinjoan ens plantejava aquest tema en el petit descans.
Sí. Sí, jo, aprofitant que tenim el privilegi de tenir aquí entre nosaltres el doctor Hortalà...
Oh, moltes gràcies, molt amable, cap privilegi.
És un gran privilegi, sens dubte. Voldria aprofitar perquè l'últim dia que vam estar aquí de tertúlia amb l'Eduard, per tornar... Al sortir, jo no tenia el goig d'haver-lo tractat, però després vam estar aquí prenent unes cerveses doncs, durant potser 3 hores, parlant de...
Ara ja sap que les cerveses es prenen després de les manifestacions. Segons deien aquest dia els que es manifestaven a Madrid.
Doncs no ens havíem manifestat, purament havíem parlat a la ràdio, i allò, amb una cervesa cadascú, vam arreglar una mica el món, diguem-ne, dels economistes, tant universitaris com de la pràctica. A mi m'alegra que l'Eduard i amb tota la modèstia jo mateix, senyalàvem que una de les causes que ens semblava a nosaltres també que ha contribuït al desgavell aquest doncs, que estem sofrint, diguem-ne aquest excés, aquesta crisi cíclica última, ha sigut, lamentablement, dèiem nosaltres, i ha contribuït una certa perversió de la teoria econòmica, diguem-ne, que ha estat vigent en els últims 15-20 anys, en tots els centres de poder econòmic del món, no? El Fons Monetari Internacional, els bancs centrals, incloent naturalment la Reserva Federal dels Estats Units, el Banc Central Europeu, els diferents governs, diguem-ne, d'importància, que són aquests models, diguem-ne, d'equilibri general estocàstic dinàmic.
Totalment d'acord.
Que suposen, diguem-ne, un agent representatiu omniscient amb expectatives racionals. Ens vam enamorar. Està clar, són models d'una gran bellesa matemàtica. Allò, hi ha a dins del model és fàcil enamorar-se'n d'allò per un economista, diguem-ne, no? Ens en vam enamorar com a professió tots plegats. Resulta que en aquests models les bombolles són impossibles.
És un model per explicar una mica als oients.
El model d'equilibri general. Models, com ho diu molt bé, són models d'equilibri general.
I es feien servir, diguem-ne, els bancs centrals, per exemple, doncs, per ajudar a determinar la política.
Bueno,
de...
Com un referent.
Sí.
Com un referent.
I una mica volien...
No, acabi l'argument, que és molt interessant.
No, que diguem-ne que les bombolles eren... Les havies de posar amb calçador, perquè realment en els models aquests, diguem-ne...
No, eren situacions excepcionals.
Exacte.
No es contemplaven.
Exacte. Aquí vaig, diguem-ne. I, per tant, diguem-ne, la bombolla aquesta gegantina que s'ha vist, que hi era, diguem-ne, se'ns va colar amb un símil futbolístic, doncs ens va passar la pilota per sota les cames, diguem-ne, no?
Allò... A finals dels anys 90, els economistes més reputats creien que havien dominat el cicle econòmic. Després va venir la crisi de les noves tecnologies i més o menys els va desterotar una mica. Però en aquell moment, la majoria d'economistes de la comunitat allò reputada consideraven que els economistes havien avançat tant que teníem el cicle dominat. Perquè als anys 90, des del 89-90, l'expansió de l'economia americana havia sigut l'expansió més gran i més continuada de tot el segle XX.
No, i la teoria econòmica, no? Era vostè...
I la teoria econòmica, escolti'm, els que es dedicaven a... És a dir, l'economia, que és, per mi i per molta gent, i crec que és la realitat, que és una ciència factual. És a dir, és una ciència social i empírica. Social perquè s'ocupa del comportament humà. I empírica perquè l'origen del seu coneixement és la realitat, no la lucubració mental. Però a partir dels anys 50, una sèrie d'economistes, seguint les ensenyances de Balras, que va ser el teòric més excels, segons deia el Schumpeter, del segle XIX, i segurament és veritat, i que va portar molt a la formalització i a l'estudi i a la comprensió dels fenòmens econòmics, doncs es va crear la consciència de que l'economia podia semblar-se a les matemàtiques. El fill del Weintraub, va escriure un llibre que es diu Com l'economia ha arribat a ser una ciència matemàtica. Escolti, l'economia no és una ciència matemàtica. Les nostres lleis són estadístiques. Però tot un conjunt de gent es varen endinsar i ensimismar en pensar que podíem formalitzar, que ja va bé, perquè així traguem marges d'error, no? Però que podíem formalitzar les prescripcions econòmiques com si es tractés de principis de la física, i això és que és incomprensible. I va ser el gran esplendor de la microeconomia des del punt de vista teòric. I es va deixar una mica de banda la macroeconomia. Ara que estem en crisi, molts economistes que diuen la microeconomia, en termes acadèmics, és un ensenyament i una recerca de luxe, mentre que la macroeconomia és allò que hem d'aprofundir per trobar polítiques i mesures per sortir de la crisi que estem vivint. Aquesta és la qüestió. Té tota la raó. Aquell excés de formalisme no ens va portar a donar a l'economia molta més volada, entre cometes, com a ciència, com a contingut científic, però no ha ajudat a resoldre els problemes de la realitat, que al cap i la fi és el que ha fet l'economia. Perquè, escolti'm, l'economia què és, com deia el Robbins? Doncs és un conjunt de coneixements que ens ajuden a administrar de la manera més eficient possible els recursos escassos.
i els recursos són escassos, i ara el que, si hi ha alguna cosa tenim clara, és que ho són més que mai. Senyora Carme Borbonet, suposo que vostè porta avui algunes dades o alguns referents que ens poden ajudar.
Jo només abans hem fet esment, i ara jo voldria també tornar a dir que hem fet, s'ha parlat moltíssim del rescat de bancs. Però jo torno a insistir, no s'ha parlat de destinar un gran capital a rescatar persones. I en aquests moments, a la nostra societat, hi ha moltes persones que necessiten ser rescatades i que potser els responsables de les administracions s'haurien de replantejar també alguna acció d'aquest tipus. I perquè, si no, realment no sabem per qui. I ara el doctor Talal, jo li agraeixo també les seves paraules.
No, és veritat això que diu. Clar, per què s'han de rescatar els bancs i no s'han de rescatar les empreses, no?
No, però i les persones?
Home, els bancs, com a tal, tenen una funció en termes econòmics de més volada que el context estricte d'una empresa. Però hi ha molta gent que, clar, que diu, escolti'm, amb els bancs i els errors dels banquers i els aprofitaments dels banquers, que tots han sortit forrats.
Exacte.
Tots han sortit forrats. Doncs, dius, o sigui, i per què no van ajudar aquella empresa de Mollerussa que tenia 4 obrers i que si li haguessin donat un crèdit durant 3 mesos més, potser encara existiria, no?
Aquest, si em permeten aquestes càrregues,
no? Això és molt complex, sí. Però no deixa de tenir un fil argumental que qualsevol persona pot discutir i que segurament no trobaríem una resposta satisfactòria per tothom. Almenys jo no la tinc.
El que es plantejava és que abans de la crisi pensàvem que tot seguiria creixent i que tot aniria sempre millor. Ara, un cop ja la crisi, diem, bé, anem a mirar les interconnexions que tenen cada pas que fem. I què es troba? Quines solucions?
Miri,
vostès, catedràtics
en
i
en teoria econòmica
savis,
pura, des de que comença l'economia moderna, que és a 1776, com l'Adam Smith publica La riquesa de les nacions, els clàssics creien que no era possible l'existència de crisis generals de sobreproducció. Estàvem en el context de la revolució industrial. I, per tant, qualsevol increment de producció s'absorbia com a conseqüència de la incorporació a l'activitat econòmica de més treballadors que consumien. El primer terç del segle, això se'n deia, això era una llei que era d'un clàssic francès, la llei de Say, que diu l'oferta crea la seva pròpia demanda. Però el primer terç del segle XIX, un francès juglar, fa estudis empírics, no teòrics, estudis estadístics, sobre l'evolució de preus i de quantitats i d'altres beneficis, i arriba a la conclusió que la vida econòmica es manifesta en cicles d'una durada aproximada de 12 anys, que vas de fases expansives a fases contractives. Més endavant, un anglès, el Kitchin, introdueix els cicles més curts, els cicles estacionals. I un rus, el Kondratiev, diu que hi ha cicles molt importants lligats a factors que s'escapen de les qüestions quotidianes, avui diríem doncs, les qüestions d'innovació tecnològica o grans problemes o grans accidents naturals, catàstrofes, que són cicles de 60-70 anys. Bé, arribem al 29, la primera gran crisi que experimenta ja no el capitalisme industrial, sinó el capitalisme financer. I el Schumpeter diu, en aquests moments s'ha produït aquesta crisi a banda dels elements que la descapdellen, s'ha produït perquè hi ha hagut una coincidència de mínims entre un cicle juglar, un cicle Kitchin i un cicle Kondratiev. Evidentment, els americans a l'època anterior havien estudiat el segle i havien fet aquestes prediccions de periodicitat. A partir dels anys 30 del segle XX s'arriba a la conclusió que els cicles no són periòdics, però sí que són recurrents. És a dir, que la vida econòmica es manifesta en fases de prosperitat i en fases de contracció. Tal com ja deia la cita bíblica d'aquell que interpretava els somnis del faraó. 7 anys de vaques flaques i 7 anys de vaques grasses. I aquesta és la realitat.
És a dir, que simplement estem en un cicle i que
ara estem en un cicle en el qual la fase contractiva continua vigent, que va començar a la tardor del 2007, que es va accelerar financerament d'una manera significativa a la tardor del 2008, quan hi va haver la fallida de Lehman Brothers, que primer va començar com un problema financer lligat al sector immobiliari, que després s'hi va sumar la crisi de les entitats bancàries...
I que en sortirem.
I que avui està sumat a la crisi de confiança del deute sobirà.
I el problema...
Escolti'm, segur que ens en sortirem perquè no hi ha mal que 100 anys duri.
Doncs amb aquestes paraules d'optimisme tanquem el programa de Plusvàlua d'avui. Donem les gràcies al senyor Joan Hortalà, economista, advocat, professor polític i actual president de la Borsa de Barcelona. Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres.
Senyora... I em sap greu perquè només parla parlat jo. I escolti, estic segur que tots vosaltres teniu coses molt més interessants de les que dic jo, que habitualment són les que acostumo a dir a les classes que encara ara...
Moltes gràcies. Fins la setmana que ve a Plusvàlua de Ràdio Estel. Gràcies.